Ràdio 90, emissora lliure i cultural amb vocació de servei públic, vol donar la veu a les entitats de la nostra comarca perquè puguin donar a conèixer les seves activitats i projectes. Aquí comença Les entitats tenen la paraula, una immersió en el teixit associatiu d'Olot i comarca a través dels seus propis protagonistes.
Les entitats tenen la paraula, un programa amb el suport del Servei de Dinamització i Suport d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot.
A Ràdio 90, les entitats tenen la paraula. Saludem avui a Josep Maria Rifà Moliner, que ens parlarà de les Bartolot, l'Escola de Dansa Folklòrica de la Garrotxa, Bastoners i Grallers d'Olot. Benvingut, Josep Maria Rifà, moltes gràcies per ser aquí. Des de quan Olot existeix els Bartolot?
En primer lloc, molt bona tarda a tots. Gràcies per acollir-nos a nosaltres a Ràdio 90. Bé, la nostra entitat, les Bartolot, jo crec que l'hauríem de dividir en dues parts. La primera part va ser l'any 1928, com es va crear per primera vegada la nostra entitat. No va sortir el nom d'Es Bartolot, ja que aquesta entitat va ser creada a les dependències de l'Orfeu Popular Olotí. Allà hi havia un grup de persones amants de la cultura tradicional i popular catalana i van formar un petit esbart que es dedicaven a fer actuacions per la nostra comarca. D'aquí van començar a tenir molt d'èxit i prova d'això és que van durar uns 32 anys, fins que, desgraciadament, l'any 1960, amb la mort del seu director Sadurní Brunet i Foraster, les Bartolot va desaparèixer. No obstant, hi va haver sempre gent, que en aquest cas va ser el seu fill, que va mantenir tots els arxius i tot de les Bartolot. Llavors van passar aquests 30 anys i un grup de persones que ens agradava molt la dansa tradicional, que venien molts del món de la sardana, vàrem decidir fer la primera escola de dansa tradicional a la nostra ciutat. Aquesta escola és l'Escola de Dansa Folklòrica de la Garrotxa. Vàrem començar amb molta joventut, vàrem tenir més de 120 alumnes, i al veure que teníem tanta gent, ens vàrem anar interessant i buscant les nostres primeres arrels. I va ser com vam trobar que l'any 28 hi ha vingut les Bartolot. Aleshores ens vàrem posar en contacte nosaltres amb l'Orfeu Popular Olotí, que era l'entitat que els havia donat la seva primera estada, i a l'Ajuntament d'Olot. I en comunicació tots tres vam arribar a l'acord que l'Ajuntament ens va tornar a donar el nom d'Es Bartolot a la nostra entitat. Això era l'any 1994. Per tant, des de llavors l'Es Bartolot fins ara continuem tinguent el nom d'Es Bartolot. No obstant, no vàrem deixar mai el nom d'Escola de Dansa, que és l'any 92, que és el que havíem començat. I pel mig, entre el 92 i el 94, el 96 va ser com vam recuperar el nom d'Es Bartolot, i pel mig, el 94 va ser com vam crear el grup de bastoners i grallers, gràcies als bastoners de Sant Cugat, que són els que ens varen venir aquí a donar-nos la primera empenta per tirar endavant aquest grup de bastoners que actualment encara tenim. Tot això, vulguem o no vulguem, són una colla d'anys, encara que n'hem estat uns quants, podríem dir parats, o la sombra, o l'atur, o diguem-li com vulguem, però no obstant, actualment tenim molt bona salut, que dic jo, i continuem endavant treballant perquè aquesta dansa tradicional i popular catalana que vam començar l'any 28 no la puguem perdre i així tots plegats sapiguem d'on venim i on volem anar. Que jo crec que per això hem d'anar primer hem de saber de on venim. I aquest cas és que nosaltres hem intentat buscar de on venim per continuar aquesta tradició.
Quins són els objectius que estan portant a terme des de les Bartolot? Com s'organitza les diferents seccions i les activitats que promoveu i que esteu així potenciant?
Ja, en primer lloc, la nostra gran il·lusió és que aquesta dansa tradicional popular catalana no es perdi. Això és la primera cosa. Ja, actualment estem vivint uns moments molt multiculturals tots plegats. Nosaltres no hi estem renyits, amb això no faltaria més. Que nosaltres també fem intercanvis amb altres grups de fora. Però ja, el que hem de procurar és que tot el de fora no se'ns deixi el nostre a l'oblit. No perdem el nostre per culpa del que ve de fora. Llavors, està bé que nosaltres coneixem-lo de fora, però no deixem-lo de casa nostra. I aquest és el nostre gran objectiu, no perdre-lo nostre. Llavors, a partir d'aquí, què hem de fer nosaltres per aconseguir no perdre això? Sens dubte, muntar espectacles de dansa tradicional. Però sempre tinguin en compte que venim d'un passat i conservant aquella dansa. Però, esclar, adaptant-la als nostres temps. Nosaltres actualment no podem ballar com ballaven potser 100 anys enrere, o 150 anys, o 200, com hi ha danses que tenim nosaltres. Llavors, què fem? Hem agafat aquesta música que tenien abans, aquesta l'hem de conservar-la, no la podem deixar perdre. Hem agafat la coreografia que ells tenien, també l'hem conservada. I llavors, què fem? Com que la música abans era feta simplement potser uns acordeons o fluviols, l'adaptem a la cobla actualment. Es busca un compositor, es fa uns arranjaments musicals, es fan unes partitures per cobla, però respectant sempre la primera música que teníem. Coreografia, què es fa? Es agafa la coreografia que hi havia hagut abans i es modernitza. Sense deixar de fer aquells passos, nosaltres que fem aquelles danses, mirem de fer el mateix que feien ells, però amb un altre caire. I moltes vegades, com que abans era molt repetitiu, nosaltres li donem una volta i ho canviem una miqueta. Però sempre hem respectat el que abans es havia ballat. I en vestuari fem el mateix. No ballem amb els esclops i la barradina que es ballaven abans. Això no. Es balla amb un sistema més modern, més adapte per ara, que la gent se senti més bé. I tot plegat que anem a buscar en tot això. Que aquella dansa que potser abans era una miqueta trista, potser era una dansa una mica avorrida, com ara fas un espectacle, aquella dansa li has donat un tomb, un caire, sigui musicalment, sigui de vestuari, sigui de coreografia, que té una altra espectacularitat. I llavors, què passa? Aquests espectacles tenen un altre aire. I tot plegat aconseguir que la gent s'adongui compte de que això encara existeix actualment. Perquè si això ho agafem i ho enterrem, malament a rei. La nostra entitat catalana la perdrem. I això crec que no ho hem de permetre ni fer-ho mai. I a les Bartolot, mitjançant els nostres grups que tenim des de l'edat de 5 anys, comencen els nanos, fins als 14-15 que els tenim a la nostra escola de dansa i llavors els passem a les Bartolot, no fem res més que això, muntar espectacles, sens dubte, com són jovenets, més simples, més senzills, però amb un caire completament autèntic, i llavors els passem a les Bartolot per aconseguir tots aquests objectius. I pel mig hi tenim els bastoners, que també els balls de bastons encara que Olot, els únics que els ballem som nosaltres, i més ben dit, i la província només hi ha un altre grup, vull dir que tot això és fer perquè aquesta nostra tradició catalana l'anem mantinguent i no la perdem.
Bé, com deia l'Espriu, el Salvador Espriu, qui perd els orígens perd l'identitat.
Això, no? Sens dubte, que és una realitat.
De veure sempre dels orígens i modernitzar una mica perquè arribi més bé al...
No, i a més ja han cuidat-ho. Últimament han sortit una sèrie de persones, que això és digne d'admirar, que són coreògrafs joves i fan danses tradicionals modernistes d'ara. Nosaltres mateix, amb l'espectacle que vam fer aquest any passat, no, fa 2 anys, en portàvem dues de precioses, que són completament modernes, vull dir que no són gent que es dediquen, però que amb aquestes estan basades en una idea que havien tingut d'abans i llavors ells l'han transformada. Llavors li canvien el nom, és obvi. Però moltes vegades nosaltres ens donem compte que uns punts, que una música, doncs ja ve d'abans. Per això hi ha algun coreògraf que s'atreveix a fer coses noves. Que passa que, desgraciadament, doncs això actualment no té massa èxit. I jo tot això, doncs, em sap greu que a la llarga doncs, potser es perdrà, però mentre hi hagi gent que vulgui fer-ho, doncs, no tenim cap impediment, nosaltres inconvenient de tirar-ho endavant.
Home, segurament amb la il·lusió i l'esforç que esteu posant des de l'escola esteu fomentant que pugi aquest planter educat i preparat per disfrutar també ballant aquestes danses,
ja,
no?
Nosaltres, nosaltres, com estem a l'escenari, disfrutem molt. El problema de tot això és que la gent no pot acabar d'entendre. O sigui, quan tu fas un espectacle, jo mateix he vist la plaça Major d'Olot, més de 1.500 persones vinguent a l'espectacle, i aquella gent, com has acabat, se posen drets, t'aplaudeixen, i qui diu Olot, doncs a França aquí veig moltes vegades actuar, o per Catalunya, o Suïssa que hem anat, o Àustria que hem anat. Veus que hi ha aquell interès per això, i aquella gent els agrada, i aquella gent disfruta en veient això. I tu, com ets a dalt l'escenari, tots aquells problemes que has tingut, tots aquells maldecaps, tots aquells hores d'ensaig que portes, et queda compensat per aquest aplaudiment. La gent ja els agrada. El que passa és que llavors que et trobes, dius, bueno, ja, per fer aquest espectacle necessito molta gent a dalt l'escenari. Jo no puc fer-ho amb 4 persones. Llavors, ve la gent a actuar, això ja és diferent. La gent ja els hi costa. I per què els hi costa fer aquestes coses? Jo sempre m'he preguntat, ja, per què a la gent els agrada? I a Olot tenim, per sort, un gran ventall d'activitats. O sigui, els joves poden anar a molts de llocs, i això també és maco, i és bonic, i és positiu, que la gent pugui triar, no? Després tenim l'altre vessant que jo veig que és això, que actualment la dansa tradicional catalana no està de moda. Vull dir, la gent mengem molt per lo que veiem, i no està de moda. I en tercer lloc, hi ha un altre factor que jo també he lligat, crec, amb el segon, i és que els mèdics de comunicació, i no ho dic per vosaltres perquè gràcies que ens atengueu a casa vostra i és una gran possibilitat que fem, no li donen el ressò que s'hauria de donar. Jo no entenc com tot Catalunya fan un programa, sobretot un per la ràdio, a les 6 del matí del diumenge. Francament, aquelles hores no sé qui se l'escolta. I per la tele fan un programa, a vegades el fan a les 11 de la nit i altres vegades l'han fet fins a les 7 del matí. Sembla que no tinguin ganes els estaments oficials de que això tiri endavant.
No es vol promocionar, no es vol...
No ho sé, perquè si avui dia, si tu vols que una cosa sigui de moda, se n'ha de fer molta publicitat. No sé per què, però s'ha de fer així. No hi ha cap més mèdit. Llavors, què ens passa? Si no hi ha publicitat, la gent no ho entén. Sí, ja els agrada anar a una plaça a veure, però un cabat s'acaba tot aquí. I això és trist i lamentable haver-ho de dir. Però és que funciona d'aquesta manera i jo amb aquí sí que no puc fer-hi res. Mira, jo recordo com era jove, posaré un cas molt simple, a Olot es feien carreres de motos i ningú parlava de les motos. I encara tothom parla de motos. Per què? Cada diumenge foten carreres, que si les proves... Clar. Tot això funciona d'aquesta manera. Què vol dir? Que tot això se li dona una publicitat i amb aquesta publicitat la gent pot agafar-ho. En canvi, amb això nosaltres no tenim publicitat. Bé, moltes vegades els pares, quan venen a l'hora de buscar l'activitat pel seu fill, no saben a on anar-hi. I jo crec que el pare té una certa influència, sobretot amb els joves, entre aquests 4 o 5 anys que és quan comença la nostra escola, fins a aquells 8 o 9 anys. Llavors el pare moltes vegades els porta en llocs perquè hi ha més gent, perquè està més de moda, potser perquè és més modern o el que sigui, no? I en canvi, a nosaltres, a la nostra entitat, hi ha una activitat que és molt maca i molt lúdica. I és que a part del nano vanillà, té dues formes de poder enfocar la seva vida. I una és ballant, però ballant no solament sortir en un escenari a ballar, sinó que allà hi ha un manteniment del cos, hi ha una psicomotricitat, hi ha una manera d'aprendre, hi ha una manera de comportar-se dalt d'un escenari, perquè al fi i al cap, com surts dalt d'un escenari, és un grup de persones que ballen i tots han de ballar el mateix. Al mateix temps li va bé molt pel nano perquè escolta la música. Escoltar la música què vol dir? A part d'escoltar-la, l'ha d'interpretar al mateix moment. Vol dir que la seva mentalitat ha de reaccionar per dos costats. Un és moure el cos i l'altre escoltar el que li toquen. Tot això forma la persona. A més, jo crec que hi ha un altre caire que és molt important. I és que el nano està a l'escola amb un grup de joves. Tota la setmana veu aquell grup de joves. Si aquelles 2 hores a la setmana que surt de l'escola va amb una entitat a fer una altra activitat, allà coneix altra gent. S'adapta amb altres grups i no sempre està al mateix grup. Coneix altres amics. Llavors aquella persona és molt maco perquè ella decideix amb quin grup vol anar, a quin grup té. I no sempre està al mateix cercle tancat. I això és una manera que el nano, el jove, perd la vergonya, coneix altra gent, s'expressiona ell per si mateix i tot això és el que ajuda a formar la persona. Llavors hi ha molts pares que no s'ho pensen que una escola de dansa hi ha tot això. I en canvi nosaltres a tot això ja els expliquem quan venen allà. Però els hi costa entendre que això funciona així. Perquè sempre he dit el mateix jo. Per ballar s'ha de ser àgil. Si no ets àgil, costa molt ballar també. Per tant, l'agilitat l'aconsegueixes abans de psicomotricitat i aquest manteniment del cos que nosaltres els hi donem. A part de la formació que se li pot donar com a jove que és. Perquè allà doncs, no hi ha mals rotllos, ni hi ha males companyies, ni a males actuacions, ni a males converses, ni a res de tot això. Perquè la dansa, si una disciplina, no es pot fer dansa. Sense disciplina no hi ha dansa.
Parlem dels grups de persones. Com s'estructuren les diferents seccions?
Bé, nosaltres actualment pues, tenim 5 seccions, que en diguem nosaltres. La primera és, com el nano és molt jovenet, entre aquests 5 i 8 anys, el tenim en un grup, que és la primera, diguéssim, edat d'adaptació, que el nano ve allà, que a vegades s'hi està un any, a vegades se n'hi està dos, a vegades torna a marxar, torna a venir, no els hi ha agradat prou, el que sigui. És un temps d'adaptació. Això és un grup infantil que tenim. A partir dels 8 anys, molts ja porten algun any allà, un o dos, altres que venen de cop també, sens dubte. I això, aquests dos grups, és perquè uns fan unes danses més senzilles, més simples, diguéssim, una cosa més simple, i els altres fan unes danses més actives, ja més comporades. Llavors tenim el grup de, a partir d'aquests 8 anys fins a 12, o els podríem dir 14 anys ja, 14 anys, que aquests ja és un preesbart, això. Això ja els apliquem una miqueta més, perquè així, a partir d'aquests 15-16 anys, ja els entrem l'esbart, que és el grup gran que tenim. Però pel mig d'aquests quatre grups, pel mig tenim el grup de bastoners i grallers, que aquests, a partir de 12 anys, és com els, si ells volen, n'hi ha com es fan dansa. N'hi ha que fan dansa i bastoners, i n'hi ha que més fan bastoners, vull dir que això poden triar-s'ho. A partir de 12 anys entren a formar part, si ells volen, també del grup de bastoners. I també nosaltres, dintre d'aquest grup de bastoners, tenim una persona que els ensenya a tocar la gralla i a tocar instruments de percussió. Vol dir que nosaltres, esclar, quan sortim amb els bastoners, tenim bastoners i grallers. Llavors nosaltres mateixos donem formació, no aquests joves, inclús hi ha gent gran que ve a tocar la gralla allà i sols a més fa gralla. Llavors nosaltres els ensenyem a tocar la gralla perquè el dia que nosaltres tinguem una actuació ells ens acompanyen. Això són les cinc seccions que nosaltres tenim dintre la nostra entitat. Tot plegat som cap a una seixantena de persones que som els que de moment formem part d'aquesta entitat que és l'Esbart Olot.
Entre socis i voluntaris seria això?
No, bueno, ja, nosaltres tots som socis i tots som voluntaris allà. No tenim gent que paga una quota i no ve a participar per res. Els socis som nosaltres mateixos. Tots paguem, tots col·laborem i tots ho tirem endavant.
Molt bé, parlem del lloc on està, on te feu els assajos. I
bé, nosaltres l'Esbart Olot actualment està situada al barri de Montolivet, concretament a la plaça de Sant Pere Martí, que és el carrer Gerani 50, i qualsevol persona que li agradés poder participar de la nostra entitat o venir-ho a veure, les portes, sens dubte, són obertes a tothom. Nosaltres hi som a dalt el dimecres de les 6 de la tarda fins a les 8, i el divendres, des de les 7 de la tarda fins a les 12 de la nit, estem allà ensejant. Perquè és quan el divendres tenim tota la gent més activa per poder fer els ensajos. Perquè cal recordar que l'Esbart Olot, a partir d'aquests 15-16 anys, la gran majoria són estudiants, estan fora d'Olot, i és quan el divendres venen aquí, és com fem els ensajos el divendres, i a l'Esbart Olot, concretament, el dissabte al dematí també tenim el nostre ensaig per aprofitar la benentesa que tenim els estudiants aquí, que el 90% de balladors són estudiants. L'altre 10% són gent que ja estan al món laboral.
La informació també, la gent que vulgui saber més coses sobre l'Esbart, hem de dir que hi ha una pàgina on la gent pot consultar aquesta informació i al mateix temps un llibre.
Bé, nosaltres no podia ser una entitat com la nostra que no deixéssim constància de totes les activitats que s'havien fet durant aquest procés des de l'any 28 fins a l'actualitat. Nosaltres, l'any 2005, vam fer un llibre per deixar reflectit tot això. Aquest llibre doncs, el tenim a la nostra entitat i si li estàs interessat en ell, sens dubte, que el vingui a buscar, que el tenim entre nosaltres. Nosaltres tenim la nostra pàgina web, que us la diré, és iespanya.es/esbartolot, que és la que nosaltres tenim i que és qualsevol cosa que hi hagi, podeu estar sempre al corrent del tot el que fem allà. Però també tenim el nostre correu electrònic, que és esbartolot@gmail.com, que nosaltres aquí, pues, qualsevol aclariment, qualsevol actitud, qualsevol cosa que vulgueu saber, us poseu en contacte amb nosaltres i, sens dubte, us contestarà de seguida. També us puc donar el telèfon nostre, que és el 972-26-23-25, i que també estem a la vostra disposició per qualsevol cosa que vulgueu de la nostra entranyable entitat Esbart Olot.
I abans d'acabar, potser que parléssim del projecte més immediat que té entre mans l'Esbart.
Bé, nosaltres cada any fem l'estrena d'un espectacle nou i coincideix amb el primer diumenge de maig, o primer dissabte de maig, concretament al Teatre Principal d'Olot, i és l'últim dia de la setmana que Olot fan la setmana de la dansa, dedicada a la dansa. I cada any fem un espectacle nou. Nosaltres aquest espectacle ja fa 2 anys que tenim la sort de poder-lo compartir també amb l'agrupació Sardanista Olot, que ens ajuden a fer l'espectacle. Perquè nosaltres sempre hem cregut que la sardana és la primera dansa que hi va haver a Catalunya. I desgraciadament tampoc la balla massa gent ja. Llavors dintre del nostre espectacle incorporem dansa. Ai, la sardana. La sardana aquesta la fem de 2 parts. Una és la sardana Punts Lliures i l'altra la sardana de Lluïment. I nosaltres aquests espectacles els estrenem sempre pel maig. Què vol dir ara? Que actualment nosaltres l'estem preparant ja l'espectacle per l'any que ve, pel mes de maig.
2011.
El 2011. Nosaltres actualment no us puc dir el nom que serà, més perquè no el tenim encara preparat. Sí que ja tenim tot el programa de danses que la començarem a estrenar, però esclar, acabem de passar l'última setmana que encara hem ballat Els Orígens, que és l'últim espectacle que van presentar aquest any. Els Orígens és l'espectacle que va presentar l'Esbart Olot durant el 2010 i l'Escola de Dansa va presentar a la plaça, que és un altre espectacle, que és un conte molt bonic, fet per aquests joves. És un conte que vas explicant tota la vida que hi pugui haver a una població el que passa a la plaça el dia de la seva festa major. I així es van sortint diferents danses del mig. Aquest espectacle, aprofito la benentesa per dir-vos que el presentarem també a la Fira de Sant Lluc, el dissabte dia 16, a 8:15 de la tarda, que el presentarem també conjuntament amb l'agrupació Sardanista Olot i el Bastoners i Grallers d'Olot. No serà el mateix que va ser el Teatre Principal, perquè el Teatre Principal havia una decoració molt acurada, aquí no la podem muntar-la perquè és impossible, però l'espectacle més o menys serà el mateix.
Doncs bé, ens queda convidar des de les zones de Ràdio 90 a tothom que estigui escoltant aquesta ràdio, doncs que hi ha aquesta proposta de l'Esbart Olot dintre de la Fira d'Entitats 2010 el 16 d'octubre, que tothom hi serà benvingut i que és una manera de fer país i de no perdre la nostra identitat. T'ha sigut un plaer conèixer les propostes de l'Esbart Olot i sabeu que teniu les portes obertes d'aquesta emissora per difondre totes les vostres activitats.
Bé, de la part de l'Esbart Olot, agraïu-vos la vostra col·laboració i la vostra amabilitat per haver-nos obert les portes a l'Esbart Olot. Ja sabeu, l'Esbart Olot està a la disposició vostra també. Moltes gràcies.
Gràcies.
Desenes d'entitats treballen cada dia a Olot i Comarca de forma altruista i desinteressada en un ampli ventall d'activitats que contribueixen al benestar social i al progrés cultural. Ràdio 90 se'n fa ressò i obre els seus micròfons perquè puguin donar a conèixer, de primera mà, la seva realitat al dia a dia de les ocupacions i projectes. Estàs escoltant Les Entitats Tenen la Paraula, un espai gratuït per fer més visible i més proper el món associatiu de casa nostra.